Matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I un dijous més arriben els prescriptors amb l'objectiu de recomanar-nos un munt de sèries, també de pel·lícules del cinema que no ens hem de perdre, també molt d'art urbà i de còmics, propostes que segurament no us deixaran indiferents. I ja sabeu, com sempre, línies obertes per si ens voleu fer algun suggeriment o alguna petició.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I ara sí, anem a saludar-los. Ens acompanya avui doncs, el Werens, que ens parlarà, com sempre, de grafitis, d'art urbà, i avui amb una exposició que inauguren a Impactes Visuals. Bon dia i benvingut.
Merci, bon dia.
Tot a punt per aquesta nit?
I tant.
Sí? Perfecte, ara després ens expliques. I també al seu costat tenim el Sergi Bracons, el nostre malalt de sèries, que ja té doncs, el seu smartphone, que va traient fum de propostes, moltes novetats a les plataformes audiovisuals.
Bueno, porto coses interessants, Raquel, avui.
Ja m'agrada, ja tinc aquí el paper i el llapis a punt. I també, doncs, com sempre, en Jan Sabater amb moltes recomanacions amb la seva mirada crítica per dir-nos a les pel·lícules imprescindibles i aquelles pitjors estrenes que no hauríem de veure. Vinga, doncs comencem amb el Sergi. Sergi, a veure.
Vinga, doncs avui es porto...
A veure, que primer la teva musiqueta, que si no la retia... Vinga, va. Què ens portes avui?
Doncs us porto dues sèries, dos molt diferents. A més, una, jo sé que tu l'has vista, Raquel, i és... fa dos anys es va acabar la primera temporada de The End of the Fucking World, que semblava que podia ser una minissèrie que funcionés molt bé, però com que ja van deixar també una mica una porta oberta al final per allà amb si feien una segona temporada, aquest 5 de novembre s'ha estrenat a Netflix la segona temporada de The End of the Fucking World,
que
té 8 capítols, 25 minuts. Jo encara no he vist cap capítol. El que sí que sé és que el nostre James, que era el nostre protagonista, que era una persona, perquè és que no heu vist la sèrie, que és tan psicòpata com per posar la mà en una fregidora en marxa per saber què és el dolor o per voler matar una companya de classe que al final s'acaben fugant ells dos junts. Sí, perquè veieu més o menys el tipus de sèrie que és. És una sèrie bastant divertida, bastant d'adolescent, anglesa, amb un humor així una mica peculiar, i resulta que en aquesta segona temporada... En els crèdits no surt el nom del noi. O sigui, no sabem si ell estarà dins la sèrie o no. Jo no ho he vist, o sigui que no ho sé. Llavors, la noia sí que surt una companya seva que havia tingut, que tenia una connexió, que no se sap quina connexió tindrà. O sigui, que pot ser que aquesta segona temporada la sèrie vagi més cap a les dues noies, i el noi ja veurem si surt o no, que jo realment no ho sé.
Molt bé, doncs l'haurem de veure, no? La primera, la veritat és que a mi em va sobtar molt, la vaig trobar molt interessant.
Era diferent.
Era diferent, sí, sí. No? El muntatge, tot, minuts, la història... Sí, passava ràpid.
Sí, 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 sí.
I amb un final també una mica així, doncs, peculiar, singular, i a veure aquesta segona temporada, que a vegades, moltes vegades penses, deixem-la amb una, que ja va funcionar,
exacte,
no?
Exacte.
Però doncs, bueno, ja veurem.
I després, per altra banda, tinc... una sèrie que aquí, segurament aquí a Espanya, s'estrenarà a partir del 2020, però realment s'estrena aquest 12 de novembre als Estats Units en una nova cadena, que és el Disney Channel, una nova plataforma. Disney Channel ha comprat Star Wars, Marvel, Pixar, diferents coses de la Fox, o sigui que realment quan arribi aquí ja podeu anar estalviant perquè us haureu de fer del Disney Channel.
Sí, sí, diuen que adéu, adéu a Netflix i HBO, gairebé, que serà doncs una plataforma...
HBO és que ara mateix ja no conec ningú que el tingui.
Ja, jo la veritat és que...
Hi ha poca cosa,
sí. I mira que tenen el millor,
Tenien, però... sí, és veritat.
Tenen massa poc.
Tenen massa poc, aquest és el problema, no? Aquí.
Ja diuen que es volen ara fusionar amb Amazon.
No,
fer Amazon, HBO... perquè és que les dues soles no tiren.
Clar, no, i d'aquesta manera faran un gegant. El Gurens ens va mirant com toqueto. T'agraden les sèries o no?
Bueno, algunes, no? Les que surten al Netflix les miro, eh?
Al final tots acabem, no? Sí, enganxats al sofà.
La veritat és que no tinc gaire temps per mirar fer sèries. Estic més al carrer, al vespre.
Molt bé, i digues.
Doncs parlant de Disney Channel, ara sí que us posaré el tràiler, però bueno, és perquè vosaltres, aviam si adivineu de què aniré a parlar, que és unes sèries, que són cinc sèries que ha dit Disney Channel que farà en aquesta primera que comença el dia 12. Jo us poso la música. Això sona, no, aquesta música?
Sí, sí. Star Wars, no?
Doncs Disney Channel ha dit que farà 5 sèries de Star Wars per tots aquells fans de Star Wars, que me'n considero jo un d'ells, i aquesta primera es diu The Mandalorian, que és un dels països, bueno, un dels planetes que hi ha allà, i perquè més o menys us feu una idea, és una sèrie que tindrà 10 capítols, em penso, que s'estrena aquest 12 de novembre, que ha costat 100 milions de dòlars, tingut aquest pressupost.
I quin pressupost, eh? Mare meva.
Així sí es poden fer les coses.
Exacte. Esperem que les facin bé.
Aquesta sèrie té lloc 5 anys després de la caiguda de l'Imperi, que és a l'última pel·lícula, El retorno del Jedi, i entre aquesta i El despertar de la fuerza, que és la primera que van fer després de tota de les 6 que ja havien fet. Llavors la història se centra en un dels cazarrecompenses, que més o menys és com el Boba Fett del País del Mandalorian, tot i que no és el Boba Fett. I doncs ens ensenyarà una mica com es va formar la primera orden. Llavors aquí se'ns estrenarà segurament el 2020, jo intentaré buscar-la per aquí per allà, i una de les coses interessants també és que el cazarrecompenses, que és el protagonista, està interpretat per Pedro Pascal, que ha sortit a Narcos, a Juego de Tronos, és un actor bastant conegut i realment, bueno, doncs té tots els al·licients per ser una gran sèrie que segurament donarà molt de parlar i es veurà moltíssim.
Home, segurament, perquè ja, clar, tot el que porti Star Wars, no? Jo crec que funciona, té el seu públic molt fidel, i a més, si l'han triada per estrenar aquesta plataforma, segurament doncs serà una bona producció. Què més?
Doncs ja està, bueno, només vull recordar que fa 2 o 3 setmanes l'última que vaig venir vaig parlar de La matèria oscura, una sèrie que està molt interessant, la van estrenar ja aquest dia 5, em penso també, i jo ja em vaig mirar el primer capítol i la veritat és que té molt bona pinta i us la segueixo recomanant a tots.
Doncs vinga, l'haurem de veure, perquè la veritat jo aquesta no l'he vista encara. Molt bé, doncs fem el salt a l'altra banda i posem la música del Jan Sabater, que ens anem de la petita pantalla a la gran. Has canviat la sintonia, com és això?
Jo, perquè heu d'endevinar, cada dia haureu d'endevinar de quina pel·lícula és la meva sintonia.
Ostres, ara ens has posat en un repte, jo estic suant, a veure, aquesta taula, Sergi.
A mi em sona, però no.
A mi ni em sona.
La vida és bella i sembla que no.
No va per aquí.
Cinema a Paradiso o alguna cosa així, no?
No.
Sembla un clàssic, no? Almenys per la melodia, no ens aproximem res.
És un clàssic, però no de què us penseu. Aquesta és la banda sonora del Resplendor.
Ostres!
Segurament, si l'heu vista, l'escena del ball, aquesta és la cançó, que es diu Midnight, The Stars and You, del 1934, que es va fer popular per aquesta pel·lícula del Kubrick. I si més no, us he portat aquesta cançó avui perquè vull començar parlant d'una pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, que és, bueno, la setmana passada, perdó, es va estrenar, que és Doctor Sleep.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera.
Ara ja sé per què ens has posat la sintonia,
Ara
explica.
Ara tot té sentit. Aquesta és la tan esperada segona part del Resplendor. Està inspirada en la novel·la del mateix nom, Doctor Sleep, de la Stephen King, i segueix la continuïtat del fill petit del Jack Nicholson, un cop s'ha fet gran, que li retorna, exacte, li retorna un altre cop aquests poders i aquest record de lo que havia passat a l'hotel, i que comença a descobrir gent que té el mateix poder a ell i tota una secta que hi ha al darrere. És una pel·lícula que s'havia parlat molt d'ella, de que tard o d'hora havia d'arribar, i ha arribat a les mans de Mike Flanagan, que no sé si el coneixeu, és un director molt bo.
Alguna sèrie ha fet.
Alguna sèrie ha fet, entre elles La maldició de Hill House, Que per mi és una sèrie extraordinària, si no l'heu vist,
no,
s'ha de mirar. És una sèrie també de terror. És un home que té un talent molt bo a l'hora de dirigir terror. Sap clavar molt bé els plans, sap crear aquell moment tens que no pots ni respirar.
Que no és
gens fàcil, perquè és una cosa molt academicista, però que ho has de saber fer. Si no, queden coses cutres que a ningú li agraden. Per tant, només veient el director, a mi ja em venen ganes, perquè sé que, com a mínim, la direcció serà boníssima. A més, pel que tothom està dient, ha aconseguit una mica resoldre el gran xoc que hi havia amb El Resplendor. I és que molts deien, sempre s'ha criticat El Resplendor del Kubrick,
sí, eh?
Per no seguir, no ser fidel a la novel·la de Stephen King. I amb aquest guió, també fet per Flanagan, han sigut molt intel·ligents, ja que aconsegueixen barrejar tant la novel·la, tant les novel·les, com la pel·lícula. Fer un mix on, pel que he llegit, tothom acaba content. A ningú li ha sonat de, ostres, això el llibre no està, ostres, això no encaixa amb la pel·lícula de Kubrick.
Clar, i a més és l'Iwan McGregor el que fa...
És Iwan McGregor, exacte.
El protagonista,
el que fa,
no?
El protagonista del nen. Sí, sí. I doncs això, sí, era una pel·lícula que podia sonar molt malament, parlant clar, però sabent qui té al darrere, sabent que tot ve d'un geni com Kubrick, doncs la veritat és que està tenint molt bones crítiques i els directors estan, ai, els crítics estan sortint molt contents d'aquesta pel·lícula. I si més no, crec que s'ha de veure.
Doncs ja és, no? Segurament a veure-la, sí, no?
Ja veurem com acaba, si realment és tan bona com la primera, que això ho dubto molt.
Jo això ho dubto, perquè amb el Jack
Nicholson, molt difícil. És molt difícil.
L'ambientació tot a l'hotel, però un bon homenatge,
sí,
no?
Sí,
després
però,
de 40 anys. Sí,
però
sí.
Mentre no sigui una pel·lícula que depengui del Resplendor i ja sortiré content.
Doncs vinga, serà una bona excusa per tornar de viatge a l'hotel del Resplendor. Vinga, alguna més?
A part d'això, també vull parlar de La trinxera infinita.
Diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién está diciendo eso?
No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación.
La equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no?
Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí.
Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho.
No estan ni com a hombre, ni com a padre, ni com a marido.
Doncs després del tràiler ja més o menys ens ubiquem, no?
I tant. Segona Guerra Mundial, no? Guerra Civil
Espanyola, sí.
Sobretot la postguerra. Aquesta pel·lícula explica la història d'un soldat dels republicans que un cop acaba la guerra s'ha d'amagar. Perquè no el portin a la presó, s'ha d'amagar. I es tanca en un petit quartelillo, en un petit forat a casa seva, i està tancat allà dintre 30 anys. És una història real. És una història real. Va estar 30 anys allà dins tancat. Òbviament, les paraules que surten de tots els crítics són bastant òbvies. Asfixiant, claustrofòbica, angoixant. És bastant evident, sabent la temàtica. Però tot i així diuen que està molt, molt, molt bé. Els directors són John Garaño, Aitor Arregi i José Mari Goenaga, que si no els coneixeu són una tríada de directors bascos molt, molt famosos que han portat, entre altres pel·lícules, Andia, L'Oreac i En 80 dies. Són ara mateix els grans dirigents del cinema del País Basc. I, bueno, la pel·lícula va tenir una gran rebuda a Sant Sebastià. Va guanyar tant a direcció com a guió. A més, els seus protagonistes, Antonio de la Torre i Belén Cuesta, ho fan molt bé, han agafat molt bé els personatges i els han interioritzat a la perfecció. I si més no, doncs és una gran aposta ara mateix pel cinema espanyol, que ara mateix està a l'alça. O sigui, portem uns anys. O sigui, fa 10 anys pensaves en cinema espanyol i t'entrava mal de cap, perquè pensaves en Ocho Apellidos Vascos i coses per l'estil. I ara portem un parell, 3 d'anys, que, ostres, estan traient una mà de pel·lícules d'una qualitat extraordinària. que realment està fent renéixer aquest cinema espanyol que estava tan apagat.
I a més amb aquesta història, que tot i que ens parli de la Guerra Civil i també del franquisme, no? Doncs,
és diferent.
És diferent, no? És amb aquesta diferent. Visió sí, sí. de com serà o com va ser viure doncs, tancat en un zoolo durant 30 anys.
Tant.
Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, aquesta següent proposta. Ara ens anem a parlar amb el Werens. Vinga, la seva música. A veure si ens posa a prova, ell també. Werens, a veure, que avui ens anem de festa. Què és el que ens proposes? Tens una exposició nova, Impactes, no?
Sí, per un cantó tenim una nova expo, Impactes. És una expo col·lectiva, i és una expo col·lectiva de l'associació d'Artefacto. Quasi tothom que hi participa doncs, són o grafiteros o que hi participen, no? Hi ha 22 artistes i tots treballen a partir del tema de la Mediterrània. O sigui, la majoria és crítica a la contaminació i a l'estat del mar, però bueno, crec que és molt maco veure 22 punts de vista diferents d'aquest tema, no? I, a part, bueno, penso que és molt maco veure la mixtura una miqueta d'artistes clàssics de la ciutat, com l'Ono, el Hit, l'Amone, el Zudi, no? Tot d'artistes que potser ja tothom ha vist coses seves, amb altres artistes que estan començant, però que tenen cabuda en una exposició així, com la Kispar o l'Agustí, i també hi han posat doncs, artistes com més internacionals, com la Zurich, el Sensible, el Zolar, el Rep, artistes que tenim per aquí voltant últimament i que, bueno, que són molt interessants, no?
O sigui, tots aquests artistes el que faran són una mirada crítica a la situació actual que viu al Mediterrani, no? Amb tot el tema del canvi climàtic, ara ho fèiem amb la manga del Mar Menor, no? Amb tots els peixos que arribaven morts, no? O sigui que artistes conscienciats i despertant l'esperit crític, no?
Sí, la veritat és que el Mediterrani és el mar més contaminat del món.
Totalment.
I bueno, i va en camí de desaparèixer, no? Quasi. Vull dir que està... O sigui, falten molts anys, no? Igual 5.000 anys, però es va evaporant i cada vegada hi ha menys aigua, com si diguéssim, perquè n'entra menys de la que surt, no?
Explica'ns algunes de les peces que veurem, no?
Bueno, n'hi ha alguna que és així en volum, amb molt plàstic, com si diguéssim, no?
Altres sí, amb materials que són reciclats, també,
sí,
no?
Altres que són més poètiques, no? N'hi ha... Bueno, jo crec que s'ha de veure, és difícil explicar tota la varietat,
no?
Que hi ha.
Sí, sí.
La veritat és que la vam estar muntant ahir i jo... Tot i que estic allà muntant-la i tal, prefereixo no mirar-me les obres fins que no està allò, a l'hora de inaugurar l'obra. No?
I com ho fas a l'hora de fer tota l'exposició, no? De no sé quantes peces, perquè més
22,
o menys serà una de
22 peces.
22 sí. peces. Amb algun ordre, amb algun criteri, amb es veure només la peça i alguna mica d'informació.
Treballem una miqueta amb el criteri més artístic de visual,
no?
Sí, de colors i tal. És difícil perquè són molts estils diferents i l'espai és bastant reduït per tantes obres i estan bastant apretadetes i per tant, doncs, bueno, sempre hi ha allò, una mica de discussió d'artistes que diuen, hòstia, pues jo l'hagués posat més cap allà a la meva o, bueno, són coses que passen, no?, a les col·lectives.
Sí.
Però, bueno, tothom és molt flexible i al final tot queda maco, no? I, bueno, avui hi haurà una festeta, punxarà un dels DJs més típics de Sabadell, que és el George Ordóñez, from Caracas, i, bueno, és un DJ que és molt així multidisciplinar, no? I que punxa des de l'electrònica a temes molt clàssics, però tot com molt ben mesclat, no?
Mm-hmm.
Sí. Bueno, penso que és interessant veure-ho ja només per venir a una sessió d'ell, no?
Totalment. I hi haurà debat, o alguns dels artistes, avui, a l'exposició?
No, a l'exposició el que farem una mica de presentació, una mica de pica-pica, i després el que canvia de les expos normalment que fem a Impactes, no? Que cada obra té el seu preu i ja està. En aquesta el que fem és no posar preus i que cada persona que estigui interessada en algun quadre pugui fer la seva oferta, des d'un cap de setmana a la platja o qualsevol cosa que se li pugui ocórrer que vulgui canviar per aquella obra a l'artista, no?
O sigui, ha de ser a través d'un bescanvi.
Bueno, el que fem és tenim allà apòstics i la gent pues, posa la seva oferta, el seu telèfon, i cap a finals de l'exposició, cap a finals de mes, doncs farem una clausura de l'expo i cada artista després sí que decidirà doncs, amb quina de les ofertes es queda i si el que fa l'oferta doncs, està allà, doncs ja queden d'acord. No?
Doncs això també és molt interessant. Molt, ho heu fet alguna vegada més?
Sí, ho vam fer l'any passat amb una altra col·lectiva i la veritat és que va ser divertidíssim. No? Perquè hi havia
quines propostes hi havia?
Boníssimes, no? Pues, bueno, una nit boja... era tot coses molt divertides, des d'això a una olla de mongetes. No? Vull dir que...
Pobres artistes. Amb
qui et quedes?
Amb qui et quedes? Amb les mongetes? Sí, sí. A la nit màgica. Mare meva. I digues, digues.
Bueno, no, això, que és molt divertit veure les propostes que arriben a fer la gent. No?
I com trieu també des de l'associació Impactes els artistes, no? I les obres?
Bueno, en aquest cas érem una miqueta tots els que participen a l'associació d'Artefacto, doncs estaven cridats a participar, després n'hi ha que han pogut participar i n'hi ha que no, i alguns que no estaven a l'associació i que s'han afegit a l'associació per poder-hi participar, no?
Doncs molt interessant, ja va creixent, eh?
Va creixent, la veritat és que va creixent i gent nova que va apareixent. Ara hi havia una artista, per exemple, la Eileen, que és una noia dels Estats Units i que fa poc que està aquí a Sabadell i ens va venir a veure i tal, i ja participa en aquesta exposició, no? Per exemple, i és molt interessant la seva obra, no?
Molt bé, doncs recordem a tots i totes, és aquesta tarda a partir de 2:15.
No, a partir de 2:15.
A 2:15,
fins
perdó.
Fins a 2:15.
Molt bé. Doncs recorda l'adreça.
És al carrer Sant Francesc, número 15, al costat de Correus Antic.
I per centre. Aquells que vulguin doncs, també anar a una altra exposició, en Wednesday també una altra proposta.
En tenim una altra, que és a la Galeria Montana de Barcelona, al carrer Comerç, i és un dels pintors de grafiti més emblemàtics de la península, que és el Niño de les Pintures.
El Niño de les Pintures, m'encanta el nom.
També firma Sex. I, bueno, és un artista de Granada. Bueno, és de Madrid, però em sembla que ha viscut quasi sempre a Granada. I qualsevol que hagi anat a Granada recordarà haver vist en les parets doncs, nens i personatges així molt macos, amb cal·ligrafies molt maques, amb poesia al costat, no? I bueno, és el que fa, ell fa murals molt grans, ha treballat per tot el món i bàsicament el que fa són allò, cossos humans i molts nens i així molt macos, molt suaus i amb cal·ligrafia doncs escriu poesies i, i paraules interessants al costat, no?
I contrasta molt la poesia amb la imatge, les no sé si són molt reivindicatives.
No, té un traç molt maco, molt suau i la poesia també és molt de carrer, saps? És treballar una miqueta amb la gent dels barris i clar, diguem que tota la gent del barri a Granada on en té més, no? Doncs estan super orgullosos, no? De tenir un artista així i el que passa que per altre cantó a Granada no se li ha fet el cas que se li tenia que haver fet, inclús tenia moltes multes per pintar el carrer en llocs que potser no hi havia el permís necessari, no? Però que tothom ho tenia com super acceptat, no? El que feia. I bueno, la veritat és que ara està en un nivell ja com molt internacional, està pintant per tot el món, no?
Molt bé. Alguna proposta més? No.
No, d'aquestes dues.
Per cert, ara estàs treballant, estàs fent alguna proposta actualment o no?
Bueno, estic preparant una exposició pel mes que ve a Impactes.
Molt bé.
Al desembre presento una cosa nova i la veritat és que no us explicaré res del tema perquè encara
l'estàs creant.
Encara està en ple bullició.
Molt bé, doncs seguirem de ben a prop a veure com evoluciona i quan es pugui doncs, explicar, ja ho saps, aquí a casa teva, portes obertes. I ara obrim les portes en Rafael Sabater, que avui arriba molt ben acompanyat del Josep Busquets, un dels autors més prolífics del nostre mercat, un guionista tot terreny que ens sedueix amb el seu humor i també amb el seu canal de YouTube parlant de la professió. Bon dia a tots dos i benvinguts.
Bon dia.
A veure, Rafael, que avui doncs, ens portes també doncs, a un còmic fet pel Josep que segurament no ens deixarà indiferents, los que queden. Com el vas descobrir?
Sí. El vaig descobrir a França, perquè això és una de les coses que sempre ja ho he comentat diverses vegades, que en aquest país li costa molt produir amb el món del còmic. Amb literatura potser no tant, però amb el còmic és una miqueta la frase aquella tan típica espanyola, que inventen ellos, saps que sempre es deia? Doncs amb el còmic sempre les editorials aquí prefereixen veure com funciona el mercat de fora i comprar les obres que tinguin èxit i després les publiquen així, anar sobre tiro fixa, saps? I és el que els hi passa als autors d'aquí a casa nostra, que han d'espavilar-se una miqueta i buscar-se la vida. En aquest cas el Josep, doncs mira, té el mercat francès en què ofereix allà els seus productes, li publiquen i després les editorials d'aquí, quan veuen que ha tingut
que
èxit,
funciona allà, no?
Després ho agafen, van a tiro fixa. És això, no? És que els costa una miqueta apostar directament. El que fan els francesos, haurien de fer estudi de fer aquí, però no és així, no?
Aquí anem optimitzant, no? Recursos sí, i veiem sí, que ja sí, funciona, sí. Llavors apostem.
Exacte, després es va
Josep,
a tiro fixa.
Josep, canvia molt, no? El mercat.
Sí, bastant. Jo treballo pels dos, encara tinc que fer coses per aquí i altres coses que no són només còmic, però és un altre món, clar, un altre món a nivell d'indústria, que és una indústria de veritat, no el que hi ha aquí, i a part a nivell de cultura és una altra cosa.
Explica'ns com va sorgir la idea de crear doncs, aquesta història i què és el que ens explica.
Pues la història, bueno...
Bé, que et començar, es diu, el títol és Los que queden.
Molt bé, sí. Per què aquest títol?
Bueno,
si és que es pot explicar.
En realitat aquest títol es va decidir a última hora. Al principi tenia un altre títol. En principi es deia Més enllà de l'aventura. Audela de l'aventura. I a la fase final del projecte pues, van decidir canviar-ho a Ce qui reste, que és els que queden o els que es queden, o així. De fet, és difícil recordar-me perquè aquest projecte va sortir igual fa com 4 o 5 anys, en un Angulem que ho van presentar i el van agafar, i va anar molt a poc, el dibuixant alternant amb altres coses...
Sí, que me'n recordo, ja en vam parlar de fa anys,
és veritat. Volíem fer una història més curteta i l'editor va dir, no, feu-la una de 128 pàgines... I bé, la idea bàsica més se m'acorri pensant en totes aquestes històries fantàstiques, no? Com, jo que sé, com Harry Potter o Narnia, tot això, en què hi ha un nen que acostuma a ser orfe, no? I així no tens que preocupar-te del que pateixin els seus pares, que se'n va un món fabulós, no?, d'aventures, no? Sempre ve un monstre o un portal i se'n va a un altre món i el nen encantat i se'n va... Però mai ningú pensa en el que es queden, no? Hosti, si ets el pare i se te'n va un fill por ahí...
Que desapareix, no?
Que, desapareix, clar.
Que tu no saps res i el nen desapareix.
Clar,
arribes un dia al matí i l'habitació està buida.
Clar, Peter Pan se'n va a Wendy i tots els seus germans, no?
Sí, sí, sí.
Llavors, al principi és un drama normal, però clar, torna el nen i se'n torna a marxar el de cop, ja. Llavors, era en forma de pensar... Mai les històries es comença a pensar en aquestes coses, no? Què pensen els veïns? Què pensa... A més, la premsa aprofita per fotre canya a aquest tipus de premsa, no? que es va a buscar la notícia, no? O sigui, no, a crear-la, no? A buscar el drama i tot això. Llavors, fins que al final... Bueno, no és al final, però bueno, hi ha una societat d'altres pares que també viuen el mateix, la societat d'autors de nens, no m'agrada com el deia exactament, i llavors s'acullen com si fos una associació d'alcohòlics anònims, i els donen suport i els donen mètodes, no?, per poder explicar històries, no? Quan, si tornes a aparèixer, què has de fer? No? Pues dir, no, s'ha marxat a una escola por ahí, o qualsevol cosa d'aquesta, perquè si no és un drama total. I bé, és un drama bastant... Va sortir l'any passat, no, el Marc? Vas coincidir que la festa per França va veure allà una llibreria. I va agradar bastant. Estic molt content d'això.
Vas guanyar dos premis de França.
Sí,
el premi de llibreters.
Sí,
que és molt important perquè no el dona l'indústria, sinó és el llibreter. Vol dir, el llibreter que s'ha llegit les obres i després voten, vol dir que és una cosa ja que no és allò de la indústria. No, no.
Clar.
Aquí és gent que se l'ha llegit i vota. Vol dir que el premi és molt important.
I que suposo que després aquests llibreters faran de prescriptors també, no?
Clar, és que és bon, un mercat com el francès, que jo què sé, quan surten 200, 300, 400, 500, 600...
Cada mes.
Llavors, tu
entra... 200 ben bé, 200 cada mes segur.
Imagina't
200 o més, no? Inclús entren per la porta i els de treure els anteriors o a la setmana és difícil que aguanti el llibre. Llavors, aquest premi, bueno, el van seleccionar com el millor còmic de març, llavors al final donen un premi de tot l'any, aquell no l'ha guanyat, però ja és un premi que se n'hagin al març, perquè això vol dir que totes les llibreries d'aquesta cadena és el Canal BD, no?
Canal BD
estarà al llibre.
Fantàstic. I
això és un... A més de tornar-lo, saps que tindran un o dos com a mínim, el tindran allà, perquè és la seva selecció. És el llibre que han triat ells, llavors és meravellós.
Sí, però jo quan vaig anar a França vaig anar un parell allò al poble, al voltant, vam fer ruta, i a cada llibre que entrava el tenia. Vol dir que hi era tot arreu, vol dir que és això, no? Clar. Uh-huh. És la visibilització aquesta, no? De que el tingui tothom i és, clar, és el gran premi.
Clar,
el premi,
és el
sobretot,
premi.
És això, que després...
La visibilitat que li donen a l'obra. Explica'ns també, perquè nosaltres sempre som molt fans, dels còmics, sempre en parlem, el Rafael ens fa de prescriptors, ens porta sempre doncs, a petits tresors, però com és, com a guionista, no? Treballar també en col·laboració doncs, amb l'Àlex, no? En aquest cas, com va ser, doncs, aquesta feina, no sé com si primer doncs, tu li passes el guió o aneu treballant colze a colze.
Bueno, en cadascú és diferent, però a mi m'agrada abans de començar a treballar aquesta vegada, quan vaig tindre la idea d'en Clara i li vaig comentar i li va agradar directament vaig desenvolupar i vaig fent, però m'agrada molt tenir, parlar amb ell, o sigui, això de fer un guió sense pensar qui ho va dibuixar per mi no em va.
Clar.
Però la majoria de gent ho fa, eh?
És que moltes vegades sí, és el que descobrim, que a vegades, doncs...
És com un encàrrec o...
Sí.
És que és molt dur, sí. Jo tinc molta sort, mai he tingut que buscar ningú, però la majoria de guionistes tenen que anar allà amb el que se'n van i poses allà i anar entrant als blogs i dir me gusta mucho i anar enviant mails amb guions, que és molt difícil, no? Deixar-te 30-40 pàgines. Llavors a mi m'agrada pues, treballar-ho abans, parlar-ho molt, i quan més parlem abans, millor. Perquè encara que potser quan comença a escriure ja no parlem més, o sí que anem parlant, però ja s'ha quedat allà, i a més m'agrada escriure les coses que li agraden al dibuixant. Per exemple, amb l'Àlex vaig fer un altre còmic, que es deia Arquitectura del Principi Antes, i és que m'agrada molt com fa els edificis, les panoràmiques, llavors en aquest còmic hi ha molt. Hi ha la portada mateixa.
La portada és fantàstica.
És un parc infantil
totalment.
Buit. Llavors m'agrada intentar explotar al màxim, no, i que es trobi a gust i que disfrutin, no? Jo què sé, hi ha altres guionistes, per exemple, fan un còmic de romans i troben algú i dona igual que sigui un dibuixant humorístic o igual, mentre algú el dibuixi, dona igual, no? Però hosti, si trobes algú que realment li agrada aquella època i li fascini, doncs li posarà tot el que pugui, no?
Clar, enriqueix el producte, no? Perquè són dos llenguatges, no?
És la diferència, això, aportes una miqueta de personalitat encara
en
el producte. No és
només
fer un guió,
no?
Simplement fer un guió, pam, 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 ficar-lo, enviar-lo i oblidar-te'n, sinó que hi ha una implicació que després això...
Clar, i que aportin coses, que el meu guió no és una allò escrita a la pedra que no es pot modificar, no? És que si, jo què sé, si fes aquesta cosa de forma i ell diu, hòstia, doncs podríem fer-ho així, doncs es fa i millora, perquè...
I que aporta molt més, perquè tu tens, no?, doncs les paraules, no?, la història, però després la imatge també t'explica moltes coses, realment.
Clar.
I expliqueu-nos que la propera setmana presenteu, no?
Sí, exacte.
Los que queden
a
la Llar del Llibre, a quina hora?
Doncs mira, serà el dissabte 16, la setmana que ve, a les 12 del migdia, doncs els tindrem a la botiga, doncs dedicant exemplars a tothom qui es vulgui acostar, que segur que vindrà molta gent perquè tinc un èxit, vol dir que ho tindrem força gent, i ja està. És això, doncs fer un miquet, sempre fer bullir l'olla, que
sempre
diem,
hem de fer bullir l'olla.
Sempre és allà, perquè el còmic sempre és un mercat tan petit i arriba tan poc als mitjans, gràcies a vosaltres, sempre us agraeixo el fet aquest, que ens deixeu acostar, però és això, no, sempre ens falta.
Perquè, Josep, després, quan fas activitats com aquestes, no, de presentacions, quin és el feedback? Perquè, clar, tu fas la història, no? L'editorial doncs, fa el llançament, però després, quan fas presentacions i veus el feedback, no?, dels lectors...
És maco quan arriba el feedback. Moltes vegades no el veus exactament, perquè quan és novetat, no han tingut temps de llegir-lo, i llavors, pues res, pot dir superficialment que els agrada o no. El maco és quan ha passat una mica de temps i ja s'han llegit i el porten a casa, llavors és encara més maco perquè...
Hi ha molt diàleg,
sí,
no?
Hi ha molt diàleg.
T'expliquen i t'expliquen. Jo, que ho sento a la botiga quan ven, expliquen, i a mi em va agradar molt aquesta escena, això no em va agradar. També critiquen, també.
Sí, també
critiquen, no?
Positives, normalment són crítiques positives, però la gent ho diu,
Això a França crec que s'estila més, perquè a més el format és molt diferent, perquè aquí normalment el dibuixant, l'autor està assegut i l'altre està de peu davant, no? I a França ja fan allò de ficar-te una cadira davant.
Sí, nosaltres també sempre que ho podem fer.
També,
sí.
No? Llavors,
sí, és molt més íntim. Després,
ja el veus...
persona que dedicar, sobretot el dibuixant, tarda, sí, a vegades 5 minuts, 10 minuts, que dibuixant no és simplement una firma. El guionista és no tant. Però el dibuixant sí que s'està molta estona per davant de la persona, no? I després hi ha aquest diàleg entre tots dos, aquesta comunicació, i és molt bonic, és molt maco.
Llavors, que a més, per exemple, jo no ho faig ni... Però hi ha dibuixants que els agrada dir quin personatge t'agrada dintre per dibuixar-te el personatge que t'agradi, no? Llavors, a França també els agrada molt. Jo crec que els actors, per el que he vist, els agrada dir-te, hòstia, em va agradar molt aquest. Dibuixa'm el sisplau, no? I llavors... és xulo que vagin... I fa ràbia quan acaba, és novetat i no se l'han llegit, es fa com ràbia dient, hòstia, no puc dir que m'ha agradat, compro cegues perquè sí que m'agradarà, però de llancis.
I suposo que, a més, clar, Josep, ves que la teva trajectòria és infinita, no? A col·laborar en capçaleres, revistes, editorials, explica'ns una mica, vas començar aquí, no? A la nostra ciutat?
A la Junta del Josep, però no, a Barcelona.
A Barcelona.
A la Barcelona, sí.
Explica'ns una mica la teva trajectòria, també, per la gent.
Doncs res, jo vaig començar fent els fanzines que fa tothom fotocopiats i vendent-los al alcohol.
Encara es fan? Ara ja no, no?
Sí, però ja són molt professionals, eh?
Sí, encara hi ha alguns rebels que fan fotocòpies.
Sí, però aquests són els bons, aquests són els autèntics.
Avui en dia, com que és tot el digital, són a color ben fets i semblen de debò, eh? Bueno, són de debò, però semblen d'editorial.
Ara podríem dir que els fanzines s'han acostat a les publicacions professionals i les publicacions professionals s'han acostat als fanzines al nivell de tirades, no?
Exacte, que ara són menors i...
En aquella època hi havia fanzines que venien més que molts llibres que venen ara, de comercials, vull dir.
Sí, és veritat.
Però bueno, però a nivell d'imatge es dona com una aparença de que, de que el món del còmic està molt bé. Però, res, jo vaig començar això, no sabia bé què fer, vaig apuntar-me a l'escola de còmic, jo anava per dibuixar. Jo de tant en tant dibuixo coses. I vaig rodejar-me, vaig tindre sobre a classe, hi havia molts dibuixants molt bons, i que tenien idees, o que potser no sabien què fer, i vaig començar a escriure un, a l'altre, i es va encadenar la cosa, fins que el 96 vam publicar Manticore, amb el Ramon Bax, que està publicant per als Estats Units, i allà es va ser una cosa d'encadenar, és una cosa que m'agrada escriure coses i veure com les dibuixen, i al final, pues...
Sempre diem, hi ha una cara de cagar-se, dolent, ser molt dolent, però diuen que el guionista és el dibuixant frustrat.
Pot ser. En el meu cas no, perquè m'és igual. Jo, si vull dibuixar, em vingui el degut dibuixar. Tinc oportunitat, al final, bueno, faig cosetes de tant en tant. Però sí que no sé si hi ha gent que directament ja veu ràpid que no val dibuixar, però sí que ve que la majoria sí que fa dibuixets i coses. Sí que,
ho intenta, oi? Com a mínim.
Sí, però bueno,
sempre tens allò.
Així també li dius a un baixista, no? Per molestar, no? Dir-li, és un guitarrista frustrat, no?
El Rafael és així, sempre...
Fa que l'ha més buscat una miqueta.
Sempre li agrada la polèmica. Com a tu, perquè a més, tu també doncs, hem de dir que no només dibuixes, que a més també doncs, ets youtuber i que ets molt crític amb la professió. Doncs escoltem un fragment.
Sempre busco llevar el guión más allá. Next level. Atravesar the frontier of the Iron Man frown.
Super guerrero de Son Goku, pero del guionismo.
Unos creen que lo han atravesado inventándose ese término.
A veure, explica'ns com va sorgir la idea de fer-te doncs, un canal de YouTube i com funciona, com va, tens molts seguidors?
El tinc bastant deixat, sóc bastant punky en aquest sentit. El que passa, vaig començar amb una sèrie que es deia guionista, i eren gags sobre la professió. I normal. Aquests van sortir ja com en plan, ja ha arribat un moment que ja et dona tot igual, i ja et dona igual el que diguis, perquè al principi sí que tu prens una mica, vaig, compte no diguis això, i al final, i aquests que acabem de sentir era ja desfasat totalment.
Que no, de voltes de tot ja.
Riurem de tot. A YouTube també he fet una cosa que és el que més m'agrada a mi i ho recomano que tothom que ho pugui veure, és una sèrie que es diu Dibujantes, que són episodis de mitja hora, que un s'ha dedicat a Ricard F, Sabadellenc.
Sí, Sabadellenc, va venir fa poc.
I durant mitja hora la idea era pues, entrar al seu estudi, veure com va ser el procés creatiu, i això és el que més m'agrada del que he fet de YouTube. I ara faig coses a YouTube que tenen més visites que això del còmic, perquè parlo de joc de taula. Vaig entrar a un canal de joc de taula que era bastant conegut, i ja faig una cosa que és l'experto, però també jo no puc fer res seriós, i llavors parlo de joc de taula amb humor, i això sí que ho peta, no com el còmic. Sí.
I també volia que ens parlessis d'un altre dels teus còmics, Addicción, que té una pinta també fantàstica.
Sí,
explica'ns,
perquè
és molt crític, Molt crític aquest còmic.
Han sortit els dos també a la vegada. Curiosament, els dos publicats abans a França.
Exacte, tu que dèiem, Tots dos primer publicats a França, i quan ja tenen èxit, després diuen, sí, aquest és bo, ara publiquem. Millor això que res, no?
Sí, en aquest cas, bueno, els dos casos van passar per algunes editorials que no ho veien aquí, i en aquest cas volen oferir, perquè nosaltres teníem el dret de la llengua espanyola aquí, llavors el vam col·locar directament, llavors. Això és una cosa que podíem parlar també de com funciona, però Addicción, perquè la gent amb poc temps que tenim...
Que són sis protagonistes,
no? Sí, són històries de gent que té addiccions a coses, i la història parla d'aquestes addiccions que a vegades no es donen compte que són addiccions, però que t'agafen, no?, i t'atrapen, i a poc a poc no li dones importància, al final ja no pots sortir-te, i bueno, hi ha diferents tipus d'addicció el còmic, i a vegades hi ha addiccions que no són, la gent no ho pren com una addicció.
No és conscient.
No és conscient. Com l'addicció mòbil, que hi ha molta gent.
Per exemple,
jo crec que tots
estan enganxadíssim. Un dels
personatges és això, d'aquesta addicció de compartir coses per tal, que a vegades compartim una addicció amb algú normal, no? I casualment han sortit els dos, perquè jo sí que no he fet més humor i més aventura, i he considerat aquests dos, que són dos drames d'aquests que et deixa més...
Sí, són sis persones, tenen
que
addicció...
Que són contundents, no? Però que també és necessari, no? Josep,
sí,
a vegades
sí.
L'humor és molt, molt necessari, més a la societat avui dia, però també doncs, a despertar
sí, l'esperit més crític. Sí, la gent recorda més el drama, sí, realment.
Doncs són la història de sis persones que estan entrellegades, es coneixen, que són addiccions al sexe, addiccions al joc... Edició a robar, cleptòmans, el del mòbil, qui més hi havia?
La de mentides.
Exacte.
És una gran edició, és una gran... més greu del que sembla.
Sí, sí, sí. I és això, no? Les sis històries es van entrellaçant entre elles,
sí,
perquè es van coneixent, es van separant,
la idea era fer un web còmic i volíem que fos molt dinàmic, molt dinàmic, molt dinàmic. Llavors, si llegeixem al principi, tot és com un plano seqüència, no és bé un plano seqüència, però tot es va lligant. Cada dues pàgines hi ha un personatge i al final de la seqüència es lliga amb el següent. I tots van encadenant, i és com molt ràpid i vas ficant aquí amb el grup de personatges.
Doncs també molt recomanable. Addicció de Grafito Editorial, Si aneu en tren, si doncs, esteu doncs, dinant a l'oficina doncs, de tant en tant, aquest còmic doncs, per anar llegint segur que no us deixarà indiferents. I los que queden, que recordeu, doncs, a la propera setmana, doncs, a la llar de Vilalba. Que m'he confós, ara he tingut un lapsus.
Al costat.
A dir còmics, també, doncs, podreu parlar amb el Josep Busquets. Moltíssimes gràcies a tots dos
a
per venir.
Gràcies per convidar-nos.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.